Avui, Casanovas, fem un petit canvi d'ordre. El Gemma sí. Ha tingut algun problema per arribar d'hora a la ràdio, però farem temps canviant d'ordre les seccions. Per tant, comencem avui amb les cròniques d'en Casanovas.
Cap problema, eh? He pitjat el Marco abans de venir i no hi ha, exacte, no tenim cap inconvenient en fer-ho abans.
És fantàstic, avui és un d'aquells importants, eh?
Home, i tant, sí, aquest era ineludible. Sempre que preparava aquestes cròniques m'apareixia aquest nom per allà i finalment no m'he pogut resistir més a fer unes cròniques, doncs això que deien, sobre la vida de Marco Polo, aquest famós viatger comerciant venecià dels principis imitats, més bé del segle XIII, que ha omplert les pàgines de història de les aventures que ell va viure.
Quin honor!
I tant! Si et sembla, sense més preàmbuls, comencem-nos a situar cap a Venècia a meitat del segle XIII.
Jo m'hi veig, a Venècia.
Genial, quina època aquella. Però, escolta, Sergio, per fer-nos una idea millor del que va suposar la vida de Marco Polo, hem de conèixer ràpidament el seu context i d'on venia. La Venècia de Marco Polo era una gran ciutat de gairebé 100.000 habitants i una de les més grans potències comerciants d'aquella època medieval a mitjans del segle XIII. No és com ara, que és el típic lloc turístic amb les barquetes, les gòndoles, anar fent fotos. No, no.
Era inundada, més.
Exacte, era molt més que tot això que és avui dia. La ciutat era una gran potència marítima i destacava especialment en el comerç amb indrets llunyans, apoderant-se de totes les rutes pel Mediterrani al pròxim i llunyà Orient, o sigui, pràcticament res. La comptabilitat moderna que avui en dia coneixem li deu moltes coses a aquells comerciants, artesans i burgesos italians del 1200. Van crear les assegurances marítimes, les companyies comercials, les lletres de canvi i fins i tot el compte corrent, o sigui que aquesta gent anava avançada a la seva època. Però no ens desviem del tema, el nostre amic d'avui, el Marco Polo, neix precisament en una d'aquestes famílies de grans comerciants i el gen de l'aventura ja el porta a la sang. El seu pare Nicolo i el seu oncle Mateo van aconseguir grans riqueses i prestigi gràcies als seus viatges i tractes comercials arreu de l'Orient. Quan Nicolo va arribar a Venècia després d'una llarga estada a Orient i veu per primera vegada el seu fill Marco Polo, que no saps quina edat tenia Marco Polo el primer dia que veu el seu pare.
Té pinta...
15 anys.
De ser això mateix.
15 anys. Tenia Marco Polo.
Anava a dir jove, però no tant.
No. Ja començava a afaitar-se, si és que aquella època la gilet no anava, però sí que les navalles.
I amb aquella edat diu, m'he sacat el teu pare.
Sí, es presenta allà a la porta, diu, hola, què tal? He tornat de 15 anys d'estar per fora.
Molt
i
bé.
Què tal, com estàs? Però és que amb aquests 15 anys la mare de Marco Polo també havia mort, després de tenir el nen, poc després, i Marco Polo va ser criat per familiars i el seu. Clar, si et sembla, fetes ja les presentacions, quedem-nos a Venècia, però anem a conèixer més aquesta història de Marco Polo.
Quin ambient.
I tant. Jo crec que avui són unes cròniques agradables, eh?
Sí.
La musiqueta sempre ajuda, però avui la història també s'ho val. En el viatge dels parents de Marco Polo, de Mateo i Nicolo Polo, van intimar amb l'emperador de Tàrtar, Kublai Khan, que els va demanar que li fessin arribar, així, per les bones, fins a 100 savis catòlics i oli del Sant Sepulcre de Crist i tot això a càrrec del papa.
100 savis?
100 savis catòlics per intentar convèncer-lo de transformar-se a la fe catòlica. La mare de l'emperador, Kublai Khan, s'havia transformat al catolicisme i volia saber de què anava la història i va dir, doncs a veure, si això que fa ma mare és tan bo, envieu-me 100 savis i oli del Sant Sepulcre de Crist per la meva mare, així el regal d'allò del dia de ma mare, doncs li volia regalar això.
Caram.
Aquest va ser l'encàrrec que tenien els dos personatges venecians. Un cop a Venècia, però van haver d'esperar que es nomenés un nou papa, que fou Gregori X, i aquest, en comptes de donar-los els 100 savis que els havien demanat, els va enviar a dos frares dominicans i que s'espavilessin una mica. I ja us podeu imaginar la gràcia que els va fer aquells dos pobres frares haver d'anar amb els Polo per aquests mons de Déu. Qui sí que es moria de ganes d'acompanyar el seu pare i el seu tiet era Marco Polo, que amb només 17 anys estava a punt de viure una de les més grans aventures que mai l'home ha arribat a viure. I abans que marxem de viatge, a moda de curiositat rosa, el pare de Marco Polo, Nicolo, que ja havia deixat embarassada la seva dona abans de marxar en un viatge, es va tornar a casar amb una altra dona i, com si d'un costum es tractés abans d'alçar-se cap a la mar, va tornar a deixar-la en estat just abans de partir de nou cap a Àsia, just com havia fet 17 anys abans. Però,
recorda un cantant que viu a Miami.
Sí, exacte. Doncs deu ser una mica el de l'època. Però, en fi, va, marxem de viatge. L'objectiu d'aquest primer viatge era tornar a Mongòlia per complir els desitjos de l'emperador i per això havien de creuar res, eh? L'Orient Mitjà i l'Àsia Central, i com d'acostumen aquestes cròniques, és un passeig de diumenge a la tarda, això,
qui no
que, et lleves i dius, va, anem a donar un passeig fins a Mongòlia. Ben aviat, juntament amb el seu pare i tiet, Marco Polo va fer gala de les seves grans dots de comerciant i diplomàtic, sempre aconseguia sortir-se indemne de qualsevol problema sense necessitat d'utilitzar cap més arma que no fos la retòrica, el noi era espavilat, doncs. A Jerusalem van recollir els olis a demanda de l'emperador i es van endinsar cap a l'Àsia profunda, cap a terres on pocs europeus s'havien atrevit a trepitjar abans. Quan van veure el panorama, els dos frares dominicans que els acompanyaven dir, sabeu què, Déu no ens paga per això que estem fent, i van girar mitja cua i aquí ja s'ha acabat el nostre viatge. Quan els vents huracanats, les temperatures extremes, la gana i la set i totes les calamitats imaginables que patien en aquells camins com els de la via del Karakorum, que temps després seria anomenada la mítica Ruta de la Seda o el Taklamakan, que era conegut com el desert de la mort, perquè us en feu una idea.
Sí, molt agradable seria, sí, aquest desert, no?
Tu travesses un desert que es diu el desert de la mort, doncs està molt bé.
Quina confiança.
Quan totes aquestes inclemències amainaven, Niccolò aprofitava per explicar al seu fill tot allò que havia après del seu anterior viatge i anava covant dins d'ell un desig encara més d'aventura. Tres anys després de la seva sortida al port de Venècia, el juny de 1275, i previ pas per Jerusalem, Anatòlia, la petita i la gran Armènia, Tabriz i Afganistan, entre d'altres, van arribar a Xanadu, la residència d'estiu del gran emperador Kublai Khan, net del famós Genghis Khan. Quan Kublai Khan va assabentar-se que els Polo havien tornat per complir la seva paraula, va estar allò més sorprès i els va fer rebre de seguida. Havien passat 5 anys des de la seva marxa i desconfiava d'allò més de la seva paraula, perquè, clar, és allò que porteu-me això, però en aquells temps era molt difícil saber quan tornarien i quan no.
No hi havia WhatsApp.
No, exacte, això és el que els hi faltava a aquella pobra gent. Però, finalment, després de tant temps esperant, els tenia allà al davant. Això va ser l'inici d'una gran amistat que va durar ni més ni menys que 17 anys. Déu-n'hi-do el temps que van estar-se amb aquest emperador.
Caram.
Marco Polo, que coneixia l'àrab, el turc, el persa i una mica de xinès, va servir a Khan en nombroses ocasions per missions diplomàtiques, de control, governació i de cobrador d'impostos en territoris llunyans com l'Índia o el Tibet. Gràcies a aquests viatges, Marco Polo va conèixer encara més territoris que abans cap altre europeu havia vist. Va visitar llocs que només existien en les llegendes que s'explicaven, i és que 17 anys al servei del gran Khan donava per moltes coses. Va descobrir el misteri de paisatges extraordinaris com el de la ciutat de Qinshai, actual Hangzhou, a la República Popular Xinesa, que la va descriure com la ciutat més esplèndida de totes les que havia vist, que no eren poques. La va descriure dient que hi havia 12.000 fonts, 1.500.000 d'habitants, metges, astròlegs, artesans, comerciants i un enorme barri que les velles cortesanes xineses oferien qualsevol servei que es desitgés. Bé, aquesta era una part dels viatges de Marco Polo, però a part de gaudir de la vida, també va descriure la vida quotidiana, els costums, les plantes, els animals, la geografia de cada indret que visitava, duent a terme un dels treballs més grans de la humanitat en el seu camp. Exemples de descobriments seus són el rinoceront. Ell va ser dels primers europeus que va identificar el rinoceront i va resultar que era tan pacífic com s'explicava en les llegendes medievals. També la xilografia, 2 segles abans que Europa s'inventés la impremta, els bitllets de paper, compta aquí també els bombers, un líquid oliós i negre que no era comestible però que una vegada s'encenia no deixava de cremar, o una pedra també negra que cremava com la fusta. Estem parlant del carbó i el petroli. Tot això són no descobriments, perquè si bé ja existien i els feien servir la gent d'Orient, per als europeus eren una novetat total, i Marco Polo doncs es feia ressò d'aquests descobriments. Tot això és el que va explicar Marco Polo, les coses que va veure amb els seus propis ulls, però també li va agradar afegir-hi una mica de salsa, i és que va aprofitar relats d'altres viatgers on s'explicava l'existència de dracs amb ales que escupien foc, així com també centaures, cíclops, homes amb una cama tan llarga que es podien fer ombra a si mateixos, o persones amb un cap de gos. Això també ho explicava Marco Polo a les seves cròniques, i és que és el que dèiem, que 17 anys donen per molt, i també per inventar o afegir alguna coseta.
Sí,
eh?
O fumar-se alguna cosa.
Sí, de tant en tant allà ja se sap. I és que no és d'estranyar que els venecians d'aquella època també fessin servir l'expressió "dius més mentides que Marco Polo". Però aquests petits comentaris no esborraven ni molt menys els seus mèrits, perquè va ser l'home que més temps va viatjar per tota l'Àsia, i la seva posició com a representant de Khan li va brindar la possibilitat d'adquirir uns coneixements que fins llavors cap europeu tenia. Però Però el nostre amic Marco Polo al final es va cansar de tants toms amunt i avall, va decidir que ja era hora de reposar el cap i tornar-se'n cap a Venècia. Els Polo havien demanat al Khan que el deixés marxar cap a la seva terra en nombroses ocasions, però sempre s'hi havia negat. Eren com uns presoners de luxe.
Una cosa estranya, no?
Sí, és una cosa... Els tractava molt bé, però suposo... M'imagino el gran Khan sense gaires amics i aquesta gent volent marxar i ell que no els deixava marxar. Però bé, finalment es va presentar una bona oportunitat que Marco Polo no volia deixar escapar. I és que a la tornada d'un dels seus viatges es va assabentar que l'emperador de Pèrsia s'havia quedat sense dona i havia demanat al Khan que escollís alguna de les seves descendents per tal de casar-se amb ell. L'emperador persa ja era una persona molt gran i no volia morir-se sense companyia. Mira, és una cosa d'aquestes que té la gent, no? Khan va escollir la vella princesa Quaxin, de 17 anys, com a futura esposa de l'emperador. Amb aquestes, Marco es va oferir per acompanyar-la en el seu llarg viatge. El Khan, que alguna cosa s'ensumava, i va accedir de mala gana i li va deixar marxar. Van partir amb fins a 14 vaixells, van navegar fins a Sumatra, després de Ceylan, Bombay i Hormuz, fins a arribar a Kerman, on l'emperador tenia el palau. Què va passar? Quan van arribar, l'emperador ja havia mort, era una persona molt gran, i clar, aquests viatges no era com agafar un moment al tren, no
agafar l'AVE.
No, ja havia mort, i Marco Polo no sabia què fer-ne de la princesa, perquè clar, no la volia tornar amb el seu pare, perquè si no s'hauria de tornar a quedar dins del palau, i ell no ho volia. Per sort, la bellesa d'aquesta princesa li va servir per casar-se amb l'hereu i es va convertir en l'emperadriu de tot Ponent. Aprofitant la benentesa, Marco Polo no va tornar al costat del Khan i sí que va fer camí cap a aquella terra que feia gairebé 40 anys que l'havia vist néixer. Quan va arribar a Venècia, naturalment, pràcticament no reconeixien a res ni ningú. Parlaven la llengua veneciana com ho feia un turc, i quan van trucar a la porta de casa seva, degut als vestits que portaven, tots esparracats, ja us podeu imaginar després d'aquests viatges com has de tenir el cos i la roba,
caram,
els van enviar a puntades de peu al carrer.
No, home, no.
Sí, això és lleig. Després de...
Home, clar, però si tornes, que en tens ningú que esperes.
Sí, això també és cert, 17 anys després de marxar, que tornis i truquis a casa i et rebin amb petons, també és una mica estrany, sense haver dit res abans. Però bé, una gran rebuda, sí. Però la família es va convèncer ràpidament quan van veure que el port i sota aquells draps hi portaven les joies i les teles més exquisides que mai havien vist. Ai. Així que van ser fàcils de convèncer després. Marco Polo es va casar, va tenir tres filles i va viure els seus últims anys de la seva vida a Venècia, fent de comercial tal i com el seu pare li havia ensenyat. Fins que el 1323 Marco Polo va contraure una malaltia que el va deixar confinat al seu llit sense poder moure's pràcticament. Finalment, el 8 de gener de 1324, Marco Polo deixava aquest món per iniciar el seu enèsim viatge.
Que bé.
Per sort, per tota la humanitat, Marco Polo, mentre va estar pres pels genovesos després d'una batalla naval, havia tingut temps de participar en batalles navals i tot, va aprofitar la seva estància a la presó per dictar les seves memòries dels seus viatges a través de l'Àsia. El llibre és conegut com el Llibre de les Meravelles del Món i la veritat és que no n'hi ha per menys, Sergio.
Quin grac.
I tant.
Déu-n'hi-do, quina història la de Marco Polo.
Déu-n'hi-do.
Que bé, no es va avorrir, aquest home.
Viatges en té uns quants.
Tampoc ens avorrem nosaltres, Casanovas. Moltíssimes gràcies.
A vostès.
Ara, en uns momentets, per cert, repassarem l'agenda i aquest, tenim aquí el John Sindreu, que ja ha les seves coses, eh?
Malament.
Atent que...
A veure.
Rebrem tots.